L'Ofici de Educar, a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Diu la Roser al Telegram de l'Ofici d'Educar en referència a l'article del Jaume Funes: l'escola que volen els epidemiòlegs és impossible. Els epidemiòlegs no saben què és una escola. De la mateixa manera que seria molt més segur que tothom es quedés a casa, tancat, fins que hi hagués una vacuna, però és impossible, la societat necessita la nostra força productiva, l'escola amb distància social i higiene absoluta no és possible, diu la Roser. I això ho diu en una setmana en la que Salut ha alertat d'un increment de contagis de Covid-19 entre joves i adolescents i que han començat per fer colònies i casals, però amb més flexibilitat del que es preveia, ja que es permeten activitats de fins a 30 nens i la distància de seguretat ha passat de 2 a 1,5 metres. I a l'aire lliure l'ús de les mascaretes ha de ser només excepcional per part dels infants. Benvingut sigui, doncs, el sentit comú. Comencem un Ofici d'Educar en el que escoltarem una referència mundial de la infància, el pedagog Francesco Tonucci, que ens porta la veu del Frato i, sobretot, la dels nens i nenes que han viscut la pandèmia. I ens farem tres preguntes claus. Amb el que sabem ara, va ser exagerat o adequat el tancament total de les escoles? I el confinament dels nens i nenes durant 40 dies? I els protocols de les escoles de cara al setembre? En parlem amb el doctor Juanjo García, cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu, impulsor de l'estudi Kids Corona d'aquest hospital, que investiga la incidència de la Covid en infants. I acabarem descobrint la revista infantil més divertida i salvatge, Namaka, de la mà de la seva editora, la Sara Molina. Comencem.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hi ha una escola que m'ajudi a créixer.
Som a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement. Avui parlant amb Francesco Tonucci. Va escriure l'ajudo al grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. Espero que la crida a posar les necessitats dels infants a nivell social i de polítiques s'escampi com la pólvora, tal com lluita per fer realitat Francesco Tonucci. Doncs avui ens acompanya Francesco Tonucci, pedagog, mestre i dibuixant del Frato. És un referent mundial pel que fa a la infància, un acèrrim defensor d'escoltar la veu de les criatures i l'impulsor de la ciutat dels nens. Francesco Tonucci, molt benvingut.
Gracias. Buenos días.
Buenos días. La cuarentena lo ha confinado en casa durante 3 meses y aún así usted no ha parado y ha participado en videoconferencias de hasta 100.000 personas. Pedían su opinión sobre esta inédita situación, más de medio mundo con las escuelas cerradas, en el que usted dice ha habido pérdidas, pero también aprendizajes. A sus 80 años, Francesco Tonucci, ¿usted qué ha aprendido de lo que ha ocurrido?
Bueno, aprendí que siempre hay que pensar que puede ocurrir algo más, porque no he tenido otra experiencia parecida a lo largo de mi larga vida. Y los primeros recuerdos de mi infancia son el bombardeo de mi ciudad, por lo cual viví la experiencia de la guerra. Era muy pequeño, tenía 3 años cuando bombardearon mi ciudad. Recuerdo muy bien el posguerra, pero para nosotros, para los niños, era un tiempo bastante normal porque podíamos seguir con nuestras actividades principales, que era jugar. Creo que lo que ha enseñado a todos y a los niños especialmente esta experiencia es que interrumpió la experiencia de conectar con los amigos y de poder jugar. Creo esto ha sido lo que a los niños afectó más. En nuestras encuestas que hemos hecho, consultando directamente a los niños, porque lo que nos parecía absurdo es que se pedían consejos a todos los expertos para cómo portarse con los niños, pero nadie se preocupaba de hablar con ellos. Y lo que salió muy claro es que los niños extrañaban más que todo los amigos, que estaban bien con sus padres, que podían aprovechar de tenerlos consigo por más tiempo, y estaban hartos de deberes. Estas son las 3 cosas que salieron muy evidentes de esta experiencia.
Las criaturas han sido las grandes olvidadas de la crisis, sería en la línea de lo que usted nos decía ahora, y vivimos en una sociedad adultocentrista. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, totalmente, totalmente, porque, repito, nosotros activamos nuestros alcaldes, cuando digo nuestros, entiendo de las ciudades que se adherieron al proyecto La Ciudad de los Niños, para que consultaran sus consejos de niños, para que hablaran directamente con los niños. Y claro, hoy en día esta característica de ciudad, de sociedad adultocéntrica, yo lo veo especialmente en un aspecto, la mano. Es decir, que nuestros hijos viven por la mano de un adulto. Viven siempre controlados, acompañados, vigilados y orientados por un adulto. Puede ser el padre, puede ser el maestro, puede ser el entrenador, puede ser cualquier persona, pero es casi raro, si no imposible, que un niño hasta los 12 o más años pueda vivir momentos de su día en total aislamiento, aislamiento en el sentido total autonomía. Autonomía para él. Claro, que después los niños su autonomía se la juegan como quieren, con sus amigos, o solos, o como quieren. Esta experiencia está desapareciendo de la experiencia de los niños. Y creo que esto cuesta mucho. Cuesta mucho a los niños y cuesta a todos. Cuesta a las familias, cuesta a la escuela, cuesta a la ciudad.
Usted dice, Francesco, que algunos niños, no, ahora nos lo comentaban, han aprendido pues, a ser un poquito más autónomos, a cocinar, a aceptar, a quedarse solos o aceptar que no siempre pueden hacer lo que desean. ¿Hasta qué punto usted cree que esta experiencia les va a marcar?
Yo creo que ahora se está discutiendo mucho sobre lo que han perdido los niños en este tiempo. Yo creo que sería mucho más interesante preguntarnos lo que han ganado los niños en este tiempo. Y estoy convencido que este tiempo se quedará en su memoria, sí, como un tiempo duro porque han tenido que vivir dentro de sus casas sin poder frecuentar sus amigos, pero teniendo en cuenta que tampoco antes podían hacerlo autónomamente, no ha sido tan grave como se describe. Y al contrario, la experiencia en casa, poder estar con sus padres un tiempo que nunca había ocurrido en su vida antes y hacer con los padres algunas experiencias nuevas. Usted sabe que yo propuse, cuando empezó todo este tema del encierro, de la clausura, propuse a la escuela de dejar, por favor, sus costumbres tradicionales, dejar los deberes, dejar su programa, reconociendo que el tiempo que estamos viviendo era rarísimo para todos y la escuela no podía seguir igual que siempre, y aprovechar de la convivencia forzosa de los niños con sus padres para pedir a los padres de apoyar la escuela inventando juntos nuevos deberes. Y los deberes eran, como usted decía, cocinar juntos, lavar juntos, planchar, atar botones, mirar fotos de la infancia de los niños, reconstruir historias, leer un libro juntos, la familia. Y a los niños yo les aconsejaba tener un diario, que si querían podía ser secreto, cuidar una planta en una maceta. Bueno, ver estas propuestas como nuevos deberes sobre los cuales la escuela podía después trabajar. No era la escuela, eran los deberes en una situación de clausura que, sobre los cuales la escuela podía trabajar sobre la matemática o la física de la cocina, trabajar sobre la lengua de las recetas, sobre la lengua de un diario secreto, sobre la emoción de una lectura a voz alta tenida por los padres. Bueno, trabajar sobre este tema. Yo creo que esto tiene una base, una referencia pedagógica muy importante, porque es una escuela que tiene en cuenta del mundo de los niños. Es decir, la escuela se abre al mundo de los niños. Y como el mundo en este momento era reducido, restringido a su casa, era la casa el laboratorio. ahora que se va a abrir la escuela, me gustaría conservar este punto de vista y que el laboratorio fuera la ciudad, de la casa a la ciudad, y no volver a encerrarse dentro de las escuelas como si fueran mundos aislados.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
Dice usted que la escuela, y ahora nos comentaba en esa línea, tiene que abrir las puertas a las experiencias y emociones de sus alumnos. Facilitar que se expresen, no interpretarlas, ¿no? Hay un trabajo emocional enorme al que la escuela se tiene que sumar, como por ejemplo el del duelo.
Bueno, son dos temas, yo creo, importantes los dos y son bastante separados. No soy yo que lo propongo, es la ley que lo impone. Me refiero a la Convención de los Derechos del Niño, que en este momento para nuestros países es la ley de más alto nivel jurídico, que está para nuestros países bajo de la Constitución, pero por encima de las leyes normales, ordinarias, de los programas, de los programas ministeriales, de los libros de texto, de todo esto. ¿Y qué dice la Convención? La Convención dedica un artículo, el 28, a la escuela, pero dedica un artículo, el 29, a la educación. Y es este lo que me interesa, porque empieza diciendo que el primer objetivo de la educación, cuando digo me interesa, porque involucra tanto la escuela como la familia, por lo cual las dos entidades educativas tienen una obligación común, que la describe así: tienen como objetivo el desarrollo de la personalidad del niño, de sus capacidades y actitudes, hasta el máximo de sus posibilidades. Bueno, esto es el objetivo de la educación, que significa que el objetivo de la educación, de la familia y de la escuela, no es que los niños consigan llegar a los resultados previstos, como parece siempre cuando hacemos una evaluación. Si ha llegado, si no ha llegado, hasta dónde ha llegado. No es este el objetivo. El objetivo es que cada uno de los niños y niñas encuentren sus actitudes, que serían sus vocaciones, sus, lo llamaba juguetes preferidos, lo llamaba Gabriel García Márquez, y que la escuela y la familia ofrezcan a cada uno de los niños y las niñas los instrumentos necesarios para desarrollarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Esta es la educación. Y por esto yo creo que podemos aprovechar de un momento crítico, como es lo que estamos viviendo, la emergencia, para intentar dar un golpe y dar cambios a la escuela para que consigas este resultado legal. Repito, no es el resultado de una utopía educativa que propone un pensador o una persona así un poco rara. Lo dice la ley, es vinculante obligatorio. Si la escuela no hace esto, no cumple con sus objetivos. Y por lo cual el objetivo final, me parece que podemos reconocerlo en la felicidad de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Porque quien se siente reconocido y desarrollando sus capacidades y realizado, tiene mucho que ver con la felicidad.
Francesco, en Italia no se ha abierto presencialmente las escuelas, mientras que en España, Francia y otros países sí se han abierto, pero con unas medidas muy restrictivas, como por ejemplo el distanciamiento social, mascarillas o tomar la temperatura de los niños en la entrada. ¿Qué le parece? ¿Se imagina usted una escuela en la que los niños y los maestros no se puedan tocar ni abrazar? ¿O grupos que dicen ahora que tienen que ser grupos estables, que no se puedan mezclar entre edades, algo que usted siempre ha dicho que era muy importante? ¿Cómo lo ve esta escuela posconfinada?
Bueno, por un lado, yo creo que tenemos que pensar que sean remedios o necesidades provisionales. Yo creo que pasará un tiempo y este de no tocarse, de no acercarse, se podrá dejar cuando la situación volverá a ser normal. No creo que debe ser necesariamente una regla permanente. Sí que será permanente algunos aprendizajes que hemos tomado, limpiarse las manos más frecuentemente, tener en cuidado algunas cosas, pero no. Lo que es al contrario interesante es poder aprovechar de esta situación para cambiar algunas cosas que no funcionaban antes. Por ejemplo, el tema que la distancia me gustaría considerarla no tanto como una necesidad de lejanía, sino como una necesidad de trabajar por grupos. Es decir, la clase es una estructura insostenible, tanto a nivel educativo que a nivel social. Tener juntos niños de la misma edad es una raridad, no existe en la vida real. Nunca nosotros nos organizamos por grupos homogéneos de edad, ni en el trabajo, ni en el deporte, ni nada, nunca. La misma familia, que es una estructura natural típica, normalmente no tiene coetáneos. La experiencia de la coetaneidad solo se da en la escuela y produce equivocaciones fatales, porque la hipótesis es que como tienen la misma edad, más o menos piensan lo mismo y tienen el mismo nivel de conocimiento y de aprendizaje, que es totalmente falso. Y al contrario, grupos heterogéneos en este momento de pandemia o de empezar de nuevo con medios de defensa o de protección o de cuidado, grupos heterogéneos de edad podían ser mucho más autónomos, necesitando menos una presencia obsesiva de adultos para controlar todo lo que hay que controlar, porque tendrían la posibilidad de aprovechar de la presencia de niños mayores y menores que tienen una dinámica entre ellos y también una autonomía mayor. Y yo no creo que esto sea en contra de las disposiciones, por lo menos en Italia nunca he escuchado algo sobre el tema de la diversidad de edad. Lo que sí que se considera que una clase de 25 o 30 niños no puede estar en la misma aula, esto es evidente. Pero la única manera para romper las aulas sin crear una situación difícil para sostenerla es pensarla en grupos de trabajo autónomos y posiblemente que la escuela pueda ofrecer a los niños lugares distintos donde hacer cosas distintas. Lo que yo estoy proponiendo es pensar una escuela que en lugar que aulas tenga laboratorios y talleres, de manera que los niños puedan encontrar con más facilidad su juguete preferido, como decía antes. Donde se encuentra sus vocaciones, que significa una pluralidad, un abanico amplio de lenguajes, como dice el artículo 13 de la misma convención, que dice que los niños tienen derecho a la libertad de expresión.
Educar per ser lliure.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. Usted, Francesco, dice que los niños y las niñas aprenden dentro y fuera de la escuela. ¿Con la pandemia gana peso el fuera de la escuela? ¿Es una oportunidad para que la escuela salga fuera, en contacto con la naturaleza, otros espacios?
Yo de hace mucho tiempo digo que los niños lo más importante lo aprenden antes, fuera y juntos. Antes significa que los aprendizajes más importantes son los que se hacen a la orilla de la vida. Es decir, los primeros meses y años de vida son lo más importante de toda la vida. Lo decían nuestros maestros del siglo pasado, de Piaget, Brunner, Vygotsky y todos, y lo confirman las investigaciones de las neurociencias actuales. La actividad cerebral de los primeros 5 o 6 años no tiene igual a lo largo de toda la vida. Esto significa que lo que más importa es esta etapa de la vida. Y la segunda experiencia es el fuera. Los grandes aprendizajes se hacen fuera de casa y fuera de la escuela. Y esto es lo que más está faltando a la infancia en esta época. En mi infancia era muy claro que yo tenía 3 lugares principales donde vivía mi vida. Mi casa, la escuela y la calle. Cuando yo pensaba a los amigos, nunca pensaba en la escuela. A la escuela tenía los compañeros de escuelas, que no eran necesariamente amigos. había algunos, por casualidad, que eran compañeros de escuela y amigos. Pero los amigos eran los con los cuales yo me encontraba después de los deberes por la tarde fuera de casa. Y esto, por ejemplo, en lo que los niños nos dicen hoy en día, cuando nosotros los consultamos, porque los consultamos, para pedir a ellos directamente cómo han pasado esta experiencia de clausura, cómo ven lo que va pasando y cómo esperan que sea lo que va a pasar después, dicen que lo que faltó más fue los amigos. Y cuando hablan de los amigos, dicen que le faltó la escuela, pero no porque le faltaron las clases y los deberes, que al contrario son los que le costó más, porque la escuela es el único lugar donde podían encontrarse con los amigos. Es que el tercer ambiente, el tercer lugar de mi infancia desapareció para los niños de hoy. Por lo cual, las cosas importantes ocurren antes, fuera, porque fuera se viven las experiencias, fuera se viven las aventuras, fuera se descubre algo, fuera se encuentra el obstáculo, la satisfacción de superarlo o la frustración de no superarlo. Y juntos, posiblemente con amigos. Y los amigos deberían ser personas que los niños eligen y no que sean solo compañeros de escuela o los hijos de los amigos de los padres. Y hoy en día todo esto se está reduciendo mucho y se está empobreciendo mucho.
Això és l'Ofici d'Educar, som també el suplement donant veu a l'actualitat educativa a Catalunya Ràdio.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Francesco, hay quien dice que esta crisis puede ser una oportunidad para transformar la sociedad y la educación, pero también hay quien piensa que va a suponer un retroceso, porque va a haber un recorte de libertad, un aumento de la desigualdad educativa. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, usted sabe que lo primero, uno que expresó con mucha autoridad este principio fue Einstein, que decía que las crisis pueden ser un regalo especial para los hombres y los países porque llevan progresos. Y es una frase dura, que es difícil pronunciarla teniendo en cuenta de lo que hemos pasado en nuestros países con las decenas de miles de muertos que hemos tenido. Pero es así, yo lo creo profundamente. La crisis, hasta una crisis dramática y trágica como la nuestra, puede ser la ocasión para pensar si lo que teníamos era bueno. Porque lo que dice Einstein antes de esta frase, dice que no podemos esperar que algo cambie si seguimos haciendo lo mismo. Lo que tenemos que decidir con nosotros mismos, y sería interesante que lo hicieran los claustros para las escuelas, los ministros, los secretarios, los varios niveles, y ponerse la pregunta, ¿pero la escuela que hemos tenido hasta ahora funciona? Yo creo que un italiano, un responsable italiano, no puede decir esto. Justo en estos meses de pandemia, hemos tenido un dato impresionante que dice que en Italia tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, que significa que son chicos que han aprendido a leer y escribir, pero nunca lo utilizan. Esto significa que la escuela ha fallado. No ha sabido pasar un aprendizaje útil a la vida, y que las personas que salen de la escuela necesiten seguir utilizando lo que aprendieron. Si un 30% no lo hace, es como si pensamos a una industria en la cual el 30% de los productos no funcionan. Tendría que cerrar. Tenemos en cuenta que una mayoría de los niños, por lo menos italianos, se aburren en la escuela. Una mayoría de los niños no van con gusto a la escuela. Una mayoría de los niños aprenden poco y lamentablemente son los más débiles, los últimos, los pobres. Y esto es inaceptable, porque la escuela es uno de los recursos que una sociedad democrática tiene para recuperar las diversidades que el nacimiento ha creado entre sus ciudadanos, pensando que nuestras constituciones garanticen la igualdad. Y por todos estos, tenemos otro elemento. La enseñanza tiene una enfermedad profesional muy alta y no tiene sentido. Por lo cual, creo que tenemos que decir que no es verdad. La escuela como era no funcionaba. Aprovechamos de esa situación, que es una situación que permite cambios, porque claro que estamos en una situación de emergencia donde es posible hacer algo de distinto. Intentarlo ahora para experimentarlo y si funciona, conservarlo. Esto yo espero.
Donau-me dues culladetes de fantasía.
Francesco Tonucci, ¿qué diría el Frato de lo que está ocurriendo?
Bueno, el Frato ha empezado a trabajar sobre esto, porque en los otros días noté que estaba dibujó como casi 20 viñetas, y una que me parece que representa bastante bien lo que pueden pensar los niños. Dos puedo citar. Una es una niña que piensa, dice, si este virus sigue, riesgamos de aprender demasiado. Porque en este momento mucha gente se está pidiendo lo que han perdido estos niños en estos 2 o 3 meses de cierre de la escuela. Yo creo que es correcto ponerse la pregunta contraria. ¿Qué han aprendido los niños en estos meses de cierre? Yo espero que la escuela sea disponible y capaz de aprovechar de esto y trabajar cuando empezará septiembre, empezando a evaluar todo lo que ha pasado y ver cuántas cosas los niños y las niñas han aprendido en su casa a pesar de hacer deberes, que seguro no han sido ocasión de aprendizaje. Y por lo cual yo creo que esto puede ser una cosa muy importante, y no me acuerdo si me había pedido algo más.
Sí, usted me había hablado de 2 viñetas, me ha contado la primera.
Justo. No, la otra es casi un poco dura, pero dice, este virus ha podido parar el tráfico, que los padres se queden en casa, cerrar las escuelas y bajar la contaminación. Si me promete de no matar más nuestros abuelos, yo casi lo llamaría cada cuando.
L'Ofici d'Educar, un programa per posar-nos a l'alçada de la mirada dels nens.
Moltes gràcies, Francesco Tonucci. Ha estat un plaer tenir-lo avui a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada, pedagog, mestre, dibuixant del Frato, un referent mundial pel que fa a la infància, un acèrrim defensor d'escoltar aquesta, la veu de les criatures, i l'impulsor de la ciutat dels nens. Una forta abraçada. Moltes gràcies, Francesco.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som a l'Ofici d'Educar fent un servei públic en temps de pandèmia. Som també el suplement donant veu a l'actualitat educativa a Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar amb Elisabet Pedrosa.
Com afecta als infants la Covid-19? Per respondre a aquesta pregunta ens acompanya l'Ofici d'Educar Juanjo García García, doctor en Medicina i cap del Servei de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu. Benvingut, Juanjo García.
Hola, gràcies.
Ha dit aquesta setmana la consellera de Salut, Alba Vergés, sabent el que sabem ara, tancar les escoles no hauria sigut la primera mesura a prendre, i ha afegit. Fa 3 mesos era una mesura que epidemiològicament tenia sentit perquè es desconeixia com el Covid incidia en els nens i perquè les escoles podien ser un caldo de cultiu on s'escampés el virus. Ara, en canvi, ja se sap que el més important és garantir la distància física entre mestres. Això ho pot dir en base a estudis, imaginem, com el Kids Corona de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que ha fet seguiment de 724 nens i nenes de 411 famílies que han conviscut a la llar amb un progenitor positiu de coronavirus i que diu, per exemple, que els infants tenen una prevalença d'anticossos de la Covid-19 similar als adults, però més del 99% presenten símptomes lleus. Doctor, amb el que sabem ara i a la llum dels resultats preliminars de les vostres investigacions, va ser exagerat o adequat el tancament total de les escoles en el moment que es va fer?
Bé, possiblement tampoc es tenien totes les dades i llavors el que es va fer va ser doncs, assumir que amb la Covid passava alguna cosa similar al que passa amb altres malalties respiratòries, en què efectivament, com per exemple la grip, doncs, els nens actuen com a transmissors d'aquestes malalties. No? I per tant, doncs, bueno, es van prendre aquestes mesures en aquell moment, però ja dic que amb unes dades molt limitades i mesures que, per altra banda, no només es van prendre al nostre país, sinó que va ser doncs, una mesura generalitzada arreu del món.
I el confinament que es va fer de criatures durant 40 dies seria també en la mateixa línia, de tipus preventiu, i que no hi havia prou dades i potser ara no s'hauria fet de la mateixa manera?
Sí, jo penso que de la mateixa manera es pot aplicar el mateix que el tancament de les escoles i és possible que també hi hagi algun altre rebrot amb aquesta malaltia i llavors imagino jo que les mesures a prendre doncs, seran una mica diferents.
Fa dos mesos que vau començar aquest estudi sobre la incidència de la Covid sobre infants i també dones embarassades i un dels resultats, ara ho dèiem, aquestes petites variacions, no? 17,5% d'aquests infants es van contagiar de la Covid-19, xifra semblant a la dels adults, però no la mateixa, contagiats per contacte a la llar amb un cas positiu, que en el cas dels adults és del 18,9%. Per tant, aquella idea que els nens eren supercontagiadors, que en alguns moments de la crisi es va dir no seria la més adequada, no?
Clar, aquí el que nosaltres volíem veure en aquest estudi era si els nens primer es contagiaven, perquè els pediatres, una de les primeres coses que vam veure, no només nosaltres, sinó els pediatres d'arreu del món, va ser que els nens consultaven poc a urgències i s'hospitalitzaven molt poc, també. En la qual cosa, una de les principals hipòtesis que teníem era, bueno, potser el que passa és que els nens no s'infecten. Clar, amb aquest estudi el que hem pogut veure és que si els nens estan en contacte amb el virus, és a dir, el pare o la mare doncs, han patit una Covid, doncs veiem que els nens també es contagien en la mateixa mesura que es contagia als altres adults que conviuen al domicili. No? Clar, llavors això vol dir que si estem en contacte amb el virus, els nens i les nenes s'infecten. No? Clar, que no sabem ben bé encara és el potencial que tenen aquests nens de transmetre la malaltia, que és un dels punts clau. No? Sabem que s'infecten, no sabem si la transmeten, pensem que és possible que la transmetin menys que els adults perquè hi ha dades que indiquen que els individus que més transmeten la malaltia són aquells que tenen més símptomes i els hi dura més temps. I, en canvi, doncs els nens tenen la malaltia amb un alt percentatge d'ells la passen de forma asimptomàtica i els que tenen símptomes doncs, en pocs dies es resol. Per tant, hi ha indicis que semblen indicar que els nens no són uns grans contagiadors, tot i que això no està encara demostrat al 100%.
I què determinaria aquestes diferències entre infants i adults? No? En alguns casos s'ha parlat fins i tot d'una certa immunitat natural per part dels nens o de marcadors diferencials que els podrien protegir davant del virus.
Efectivament, no ho sabem en realitat. No? S'ha parlat de que probablement els nens tenen una resposta immunitària més eficient que fa que controlin molt bé la infecció, mentre que els adults en moltes ocasions doncs, presenten unes reaccions immunitàries exagerades que poden ser pitjors que el propi virus. També s'ha parlat de temes de receptors, que els nens doncs, probablement o tinguin menys receptors o que tinguin el receptor distribuït de forma diferent i no el tinguin amb un percentatge tan alt a vies respiratòries, de forma que la malaltia no afecta als nens de forma tan greu. També s'ha parlat de temes de reacció creuada, de contratres virus que podrien afavorir que els nens no tinguessin una malaltia tan greu. La veritat és que la raó real encara no se sap.
Una de les coses que si ho passen més asimptomàticament, diríem que això és bo, però a la vegada tu no saps si aquella criatura està contagiada i, per tant, nosaltres ens ho mirem de cara a la tornada a l'escola, no? Que serà la gran pregunta, no? Què podrem fer? Si els nens no... és evident que tenen la malaltia, serà més difícil, no?, controlar els contagis?
Bé, és una de les coses que caldria mirar, no? Si els nens la passen asimptomàtica i tenen una... possibilitat de que la transmetin, doncs efectivament això doncs podria fer que fossin, bueno, que com altres adults, no, que la poguessin transmetre aquí. Per tant, el més important que serà, doncs el més important serà tenir molt a ratlla la malaltia, tenir-la, mantenir-la amb uns nivells de prevalença molt baixos, de forma que el virus no pugui entrar a les escoles, no pugui entrar a les escoles ni a les feines ni enlloc. No? Això seria l'ideal. Mentre mantinguem un nivell molt baix de la malaltia, els nens no es contagiaran i, per tant, no podran transmetre la malaltia, tampoc els adults. En el moment que la cosa ens comenci a disparar, llavors el virus entrarà a les escoles, però entrarà també a tot arreu. No? Llavors és un dels temes importants, no? A mirar, mantenir-la molt a ratlla, la pandèmia, saber que encara estem en situació pandèmica, no? I la responsabilitat començarà, doncs, pels propis adults, que serem els primers responsables en què els nens vegin, doncs, quines actituds s'han de prendre.
Una de les coses que esteu impulsant per trobar respostes a aquestes preguntes que no tenim ara encara certes és veure als casals què passa, no? És el primer, diríem, la prova pilot, no? Nens junts convivint.
Efectivament, clar, una de les coses per saber què és el que passarà a les escoles, doncs, és un estudi que ara començarem properament als casals. Serà la primera ocasió en què els nens tornaran a estar en un lloc plegats, convivint durant un temps. Sí que és cert que en unes situacions doncs, probablement més favorables que el que pugui passar a les escoles, perquè estaran més estona a l'aire lliure i fent altres tipus d'activitats, però sí, serà una bona ocasió, com un assaig, no?, per veure, per una banda, si els nens s'infecten, que si s'infecten segur que és de fora, no és del propi casal, perquè ara la malaltia, doncs, evidentment, no està als centres escolars i als casals, no? Però podrem veure si algun nen s'infecta, si és capaç de transmetre la malaltia, doncs, als monitors o als altres nens. I, per altra banda, també ens serà molt útil per veure les mesures que es prenen en contra de la malaltia. Si les mesures recomanades, les mesures sanitàries recomanades, distanciament social, de portar mascaretes, de rentar molt sovint de mans, si això doncs, pot mantenir a ratlla a les escoles i en els casals de malaltia i, per tant, convertir a les escoles en un lloc segur de cara a la tornada del nou curs en què doncs, la major part de pediatres estem d'acord en que no seria recomanable un tancament absolut, global, total de les escoles, sinó actuar una mica més de forma més dirigida. No? En aquells llocs on s'hagi produït un brot, doncs, probablement sí que calgui actuar, sobretot en els grups més propers en què hagi tingut el nen o el monitor o el professor que hagi emmalaltit i probablement doncs, deixant a la resta de l'escola de forma una mica més lliure. O en els casos en què hi hagin contagis més massius a les escoles, doncs, evidentment actuar en aquelles on s'hagi produït aquesta circumstància, però no de forma general.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
A moltes de les persones de l'àmbit educatiu, de la comunitat educativa, se'ns fa estrany veure que a les terrasses hi ha gent que està l'un al costat de l'altre parlant sense mascaretes i que a l'escola hi ha aquests protocols tan exagerats que hi ha dit a l'hora d'obrir. Com s'entén això? És adequat així?
Bueno, a mi també em sorprèn, la veritat, no? Tanta preocupació pels llocs de feina, tanta preocupació per les escoles, entre altres, i en canvi sembla que en altres llocs se'ns oblida, no? És una cosa sorprenent i bueno, probablement més lligada a uns certs hàbits socials als quals doncs, en alguns moments doncs, o no volem renunciar o potser portem tant de temps tancats i sense socialitzar en un país com el nostre que entenem que certa socialització doncs, ja ens és gairebé necessària per salut mental. més que per altre motiu.
Però, doctor, veu viable que a les escoles hi hagi aquestes mesures de distanciament social, que els nens puguin estar convivint amb mascaretes, amb el que... Això hem d'entendre que, sobretot a edats de 0 a 6, per exemple, això és viable?
És molt difícil, evidentment, per sota dels 6 anys tampoc es recomana la mascareta. Per d'aquí la gran importància que té que els adults, els primers de tots, ens siguem conscients, no?, de que el procés pandèmic continua i que, per tant, no podem relaxar-nos i que aquestes mesures de distanciament social hem de ser els primers en aplicar-les, no?, i tenir cura a tot arreu, no? És un tema complicat, no?, però hem de conviure amb això.
Si arriba la vacuna, sap que hi ha hagut certa polèmica, sempre n'hi ha en relació a les vacunes, si arriba la vacuna, els nens també els hauríem de vacunar?
Sí, una de les coses que nosaltres, que la comunitat sanitària s'ha de plantejar en algun moment, és a qui prioritzarà les vacunes. Per què? Perquè les vacunes en primer moment no tindrem per tothom, tindrem per grups limitats, llavors, òbviament, doncs, haurem de protegir en primer lloc les persones més vulnerables, la gent gran, seran un dels grups que més haurem de focalitzar aquestes vacunes. En un segon lloc, segurament totes aquelles persones que pertanyen a col·lectius essencials, no? Evidentment, doncs, treballadors sanitaris, policies, bombers, etc., també s'hauran de vacunar. Probablement la gent més jove, els adolescents, els nens quedaran per una segona fase en què ja disposem de més vacunes i puguem, un cop ja tinguem protegit a gran part de la població, doncs llavors ja podrem vacunar-los amb ells. Per què? Perquè ells són els que passen la malaltia de forma més lleu i, per tant, els que menys complicacions poden tenir en el cas de que doncs passessin la Covid.
Doctor Juanjo García, és necessari que la població, que aquelles famílies que haguem passat per la Covid-19, que hagin passat per la Covid-19, participin d'aquest estudi per completar, per donar respostes a l'estudi?
Que nosaltres estem obrint diverses línies d'estudi. Per exemple, doncs, a la pàgina web del Kids Corona tenim diverses formes en què poden participar les famílies. Per un costat, per exemple, tenim diferents enquestes en què els hi preguntem, doncs, què els ha suposat amb ells a l'etapa de confinament i també el que ha suposat en quant a salut mental i emocional l'etapa del desconfinament, no? I tenim altres enquestes dirigides més a saber la salut pediàtrica global durant tot aquest període i dirigides també a esbrinar qui va ser el primer que es va contagiar a la família per saber si aquesta malaltia, doncs, va venir, doncs, a causa d'un contagi pediàtric o a causa d'un contagi adult. La major part de gent, doncs, pensem que ha estat a causa de contagis que venien d'adults, però en algun cas també hem observat que el primer en tenir els símptomes va ser un nen. I, per altra banda, també hem començat ara darrerament un estudi en què la població pot apuntar-se, en què si tenen doncs, el seu fill o la seva filla, doncs, han estat diagnosticats de Covid i fa menys de 5 dies que han estat diagnosticats de Covid per una PCR, doncs poden apuntar-se a aquest estudi de recerca en el que convidem a les famílies a participar i llavors els hi fem una sèrie de proves tant a pares com a mares com a nens per tal de saber una mica més com es transmet aquesta malaltia, quin és el seu grau de contagiositat. I, per tant, doncs des d'aquí convido a les famílies que vulguin participar en aquest estudi de recerca a apuntar-se a través de la nostra pàgina web del Kids Corona.
Doncs moltes gràcies, Juanjo García García, doctor en Medicina i cap del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Moltes gràcies, a disposar.
Una abraçada.
L'Ofici d'Educar, un programa per posar-nos a l'alçada de la mirada dels nens.
Una de les coses que hem après a fer en aquest temps de confinament ha estat a buscar recursos pels nostres fills. Un d'aquests recursos, us el presentem avui, és la revista infantil Namaka. Ens acompanya la Sara Molina, que és editora d'aquesta revista. Benvinguda, Sara.
Moltes gràcies.
Fa 3 anys que va néixer ja la revista Namaka, una publicació bimensual i lúdica en català per nens i nenes de 6 a 11 anys, majoritàriament feta per docents, amb 32 pàgines carregades d'entreteniment, contes, poesia, receptes i una bona dosi d'humor. Sara, com va néixer Namaka?
Doncs Namaka va néixer, com molt bé has dit, fa 3 anys. Jo venia d'editar una altra revista, una revista cultural, i tenia al cap des de feia temps crear una revista per nens i nenes que fos una miqueta diferent al que hi havia en aquell moment en el mercat. A mi el que m'agradava era, o la idea que tenia al cap, era editar una revista com la que m'hagués agradat llegir quan era petita. I això és el que vaig fer amb Namaka. En aquell moment Som Docents, que és una empresa que ofereix cursos online per a mestres que estan homologats per la Generalitat de Catalunya, doncs ens van recolzar amb aquesta idea i ara són ells doncs, els que editen Namaka.
Quin és, Sara, l'objectiu d'aquesta revista?
Doncs l'objectiu principal de la revista és fomentar la lectura entre nens i nenes d'entre 6 i 11 anys. Nosaltres creiem que les revistes són un molt bon recurs per enganxar la canalla a la lectura, perquè tenim lectures més curtes, molta barreja d'il·lustracions, diferents tipus de lletra, grandàries, etc. I això fa que la lectura sigui molt més senzilla, que entri molt per la vista i bé, creiem que és un bon recurs. L'altre objectiu de Namaka és fomentar la creativitat entre els nostres lectors. És un objectiu que no és fàcil d'assolir, però sí que és veritat que nosaltres al llarg de la revista sempre incorporem algunes seccions que fomenten doncs, la creativitat, els hi proposem idees esbojarrades i propostes molt xules que poden fer a banda de la revista.
De fet, Sara, vosaltres voleu que sigui una revista salvatge. Què vol dir això?
Per nosaltres salvatge vol dir que Namaka no té embuts, que no té gaires filtres. Nosaltres pensem que podem parlar de qualsevol cosa amb els nostres nens i les nostres nenes. Per exemple, nenes que s'enamoren de nenes o nens que s'enamoren de nens o parlem de la discapacitat a través d'una il·lustració en un conte. La idea de tot plegat és donar categoria de normalitat, no?, a coses que l'haurien de tenir i que encara no la tenen. Quan nosaltres parlem de salvatge, d'esbojarrada, parlem també d'un vocabulari que connecta molt amb la canalla. Si hem de parlar de pets, parlem de pets. Si hem de parlar de caca, parlem de caca. Això és salvatge per nosaltres.
I una de les coses que voleu és que sigui divertida, que es pixin de riure. Com es fa això en una revista?
Intentem que els nens, d'alguna manera, connectin amb els continguts que nosaltres els proposem. I intentem sempre que la lectura tingui un punt divertit, esbojarrat, perquè nosaltres creiem que si connectem amb aquesta emoció, els nens doncs, tenen moltes més possibilitats d'enganxar-se a la lectura.
Namaka té al voltant de 4.000 subscriptors en català, atenció, i la trobareu al voltant de 300 biblioteques de tota Catalunya. Diu la Sara que hi ha molta connexió entre revista i lectors i que hi ha molt feedback de les criatures a través de les famílies. Sara, posa'ns exemples de temes que heu tocat a la revista.
Hem tocat temes molt variats. Hem parlat de música, ritmes i melodies, de llars, de cases, d'edificis emblemàtics. Hem parlat també de la por, del moviment, de l'aigua. Bé, jo crec que gairebé qualsevol tema és bo per explorar-ho i treure moltes coses interessants.
Una de les coses que diu la Sara és que un dels plus que té Namaka és que vol ser visualment trencadora. Què vol dir això?
Quan parlem de trencadora, en el nostre cas volem dir que visualment la revista és molt atractiva, és diferent en relació a altres revistes. En el nostre cas nosaltres comptem amb un equip d'il·lustradors d'unes 20 persones que van variant d'una revista a una altra. Això fa que els nostres lectors i les nostres lectores no gaudeixin d'unes il·lustracions molt diferents. D'alguna manera també és educar no, la vista o entrenar la vista dels nens i les nenes perquè entenguin d'alguna manera que bé, la varietat varietat d'il·lustracions també és riquesa. I sempre busquem que la il·lustració aporti una miqueta més, no? O un plus afegit al contingut que l'acompanya. Sí que és veritat també que aquesta varietat d'il·lustracions correm el risc de que la revista sembli, no?, una cosa com desendreçada i caòtica. Però aquí està la feina de l'Edurne Lacunza, que és la maquetadora de la revista i també il·lustradora, que ella és la que dona cohesió, no?, visual a totes les il·lustracions i a tots els textos que es publiquen a la revista.
Doncs Sara Molina, editora de la revista infantil Namaca, moltes gràcies per aquesta revista tan divertida, esbojarrada i trencadora. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
L'ofici d'educar. Un programa per posar-nos a l'alçada de la mirada dels nens.
Per acabar, m'agradaria deixar de parlar de la pandèmia, dels protocols, de les fases, dels contagis i dels rebrots. Prou, girar pàgina, ni que sigui només per una estona, una cosa que fan molt bé les criatures i dona veu als nens, tal com reivindica el Francesco Tonucci. Jan, a veure, què ha passat aquesta setmana que t'hagi emocionat moltíssim?
El que m'ha emocionat moltíssim aquesta setmana és el Musan, quan hem tirat petards i he tornat a veure els meus amics.
Doncs aquesta setmana jo crec que has de dir tu adéu al programa, Jan, vinga.
Sigueu lúdics, positius, alegres i no sigueu tan avorrits, pares i mares. Jugueu i feu tonteries. Us estimem.
Doncs gràcies, Jan. I un petó ben gran per tothom.
Thank you.